Catalunya Informació. Són les 5.
Més de 6.000 persones s'han concentrat durant hores a la plaça Urquinaona de Barcelona per protestar contra les actuacions policials dels últims dies. Un cordó de seguretat fet pels mateixos manifestants ha evitat el xoc amb la policia. Després de 6 hores d'asseguda, els Mossos s'han retirat en un altre punt de la ciutat, a la Rambla de Barcelona, però s'ha cremat i, a més, trencat mobiliari urbà. Al territori, concentracions a Tarragona per denunciar l'empresonament de 2 joves de la ciutat i a Girona davant dels jutjats per demanar la llibertat dels detinguts. A Lleida, l'única manifestació ha estat a favor de la policia i de la Unitat d'Espanya. 17 persones han ingressat a la presó en relació amb les protestes contra la sentència del Suprem que condemna els líders independentistes catalans. Els jutges han decretat presó les últimes hores per 6 persones a Barcelona, 2 a Tarragona i 1 a Girona. Els investiguen per desordres públics i atemptats a l'autoritat. El diàleg entre els governs català i espanyol continua sent inexistent. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha negat a respondre una trucada de Quim Torra i li reclamava que abans rebutgi de forma contundent la violència. Després d'això, el president de la Generalitat li ha enviat una altra carta on li retreu que és impropi d'un president de govern respondre a través d'un missatge de WhatsApp enviat als periodistes. Torra respon que sempre ha condemnat la violència i que Sánchez no li ha de donar lliçons en la lluita contra la violència. President Quim Torra també ha reclamat dia i hora per negociar amb el govern d'Espanya en una compareixença conjunta amb el vicepresident Pere Aragonès i els alcaldes de Girona, Lleida i Tarragona. Ha reiterat que la violència no el representa, mentre que Aragonès ha demanat a la policia espanyola que actuï d'acord amb els protocols aprovats a Catalunya. De la crònica internacional, el Parlament del Regne Unit votarà dilluns l'acord sobre el Brexit pactat entre el primer ministre i els 27. Es tracta d'un nou revés de la cambra Boris Johnson després que els diputats hagin aprovat una esmena que l'obliga a demanar una pròrroga del Brexit més enllà del 31 d'octubre. Un retard que Johnson es nega en rodó a subscriure. I ha mort el sociòleg Salvador Giné als 85 anys. Giné va ser president de l'Institut d'Estudis Catalans entre el 2005 i el 2013 i també va impulsar, entre d'altres, l'Associació Catalana de Sociologia i la Federació Espanyola de Sociologia.
Catalunya Informació.
Dels esports, el Barça no falla al camp de l'Eibar. Ha guanyat per 0-3 al camp de l'Eibar en aquesta novena jornada de Lliga amb gols de Griezmann, Messi i Luis Suárez. L'equip blaugrana se situa com a líder en solitari amb 19 punts, un més que el Madrid, que ha perdut 1-0 a Mallorca. La resta de marcadors a primer: Atlètic de Madrid 1, València 1 i Getafe 2, Leganés 0. Aquest diumenge, debut de Pablo Machín a la banqueta de l'Espanyol, que rep el Villarreal, i a segona també aquest diumenge, Oviedo, Girona. I Marc Márquez aconsegueix la desena pole de la temporada en MotoGP. El ja campió del món sortirà primer a Motegi per primera vegada a la seva carrera. La cursa es disputarà a les 8 del matí, hora catalana. I de la crònica meteorològica, una depressió ens porta pluja durant les primeres hores d'aquest diumenge amb alguna tempesta. El vent del sud bufarà fort a les zones elevades del territori amb temperatura de dia que serà més baixa a comarques de l'interior.
Catalunya Informació. Jordi Tenes.
I aquí seguim en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, explicant-vos que més de 6.000 persones es concentren durant hores a la plaça Urquinaona de Barcelona per protestar contra les actuacions policials dels últims dies. Un cordó de seguretat fet pels mateixos manifestants ha evitat el xoc amb la policia. Després de 6 hores d'asseguda, els Mossos s'han retirat en un altre punt de la ciutat, a la Rambla de Barcelona, però s'ha cremat i trencat mobiliari urbà. Judit Pastor, Barcelona.
Milers de persones s'han concentrat durant hores i hores a la plaça Urquinaona amb una actitud majoritàriament pacífica i fins i tot festiva. Cantaven, aplaudien i en alguns moments un manifestant ha tocat la gralla amb cançons com Els Segadors o El Bella Ciao. A primera hora de la tarda s'ha organitzat un cordó de manifestants que s'han col·locat davant la Policia Nacional que custodiava l'accés a la Via Laietana. I al final, després de moltes hores d'expectació, la Policia Nacional s'ha acabat retirant. Això celebraven els manifestants. Les persones concentrades a la primera fila s'han encarregat d'aturar i condemnar els pocs manifestants que aïlladament i puntualment trencaven la calma amb llançaments d'objectes cap a la policia. L'objectiu era mantenir-se en peu de pau, tal com explicava en José, un dels manifestants.
No m'agrada la violència i la majoria del moviment és independentista, però no és violent. I volia fer alguna per contribuir, que no hi hagués violència. Quan he sentit a la ràdio que s'estava creant un cordó per posar-nos enmig, he decidit baixar.
Però entre els manifestants també n'hi havia que veien bé altres formes de protesta com les que hem viscut els darrers dies.
Segueix sent un moviment pacífic, fer barricades per defensar-se no és violència, tapar-se la cara no és perquè siguem xungos, tapar-se la cara és per protegir la nostra identitat, perquè les forces d'opressió, perquè són forces d'opressió i no de seguretat, ens estan matxacant i estan fent el mateix de sempre. I ja n'hi ha prou. Ens hem d'aixecar i dir prou i intentar canviar les coses. Perquè si amb un somriure a la cara no ens fan cas, doncs potser hem de cridar una mica més alt.
Al final de la nit no s'han pogut evitar imatges d'aldarulls en punts propers a plaça Urquinaona, com ara el carrer Ausias Marc, Pau Claris i les Rambles. Petits grups de manifestants amb la cara tapada han tornat a muntar barricades i cremar contenidors. La policia ha acabat carregant i disparant projectils. El punt de més tensió ha estat a les Rambles. Allà un petit grup ha trencat mobiliari urbà i alguns aparadors.
I també concentració aquest dissabte a la tarda davant la presó de Mas d'Enric per denunciar l'empresonament de dos joves. Clara Chavarría, Tarragona.
Més de 150 persones s'han desplaçat fins a la presó de Mas d'Enric per donar suport als dos joves que van ser detinguts dijous durant els aldarulls registrats a la ciutat. Segons sembla, se'ls imputen els delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i danys per la crema de contenidors. Els seus familiars i els advocats han pogut parlar amb els joves i posteriorment han agraït el suport dels concentrats. Més tard, l'activitat s'ha desplaçat a la plaça Corsini de Tarragona, on hi havia convocada una encartellada que ha desbordat les previsions dels organitzadors. Ha aconseguit aplegar unes 200 persones que han recorregut la ciutat en petits grups per penjar cartells demanant la llibertat dels dos joves que són amants d'Enric, a més del tarragoní David Soler, que va ser detingut aquesta setmana a Barcelona. L'acte ha acabat amb una assemblea en què s'ha explicat la situació en què es trobaven els joves.
La seva germana ha explicat allà la seva situació, val? Que està cagada com és normal, però que està valenta, que sap perfectament per què està tancada, que és completament innocent, que és un acte de repressió de l'Estat cap a ella i cap a totes les que s'han estat mobilitzant aquests dies. També el Joan està bé, està sencer, i ens donen totes les gràcies per la difusió, aquestes concentracions, les altres que s'han fet.
Un cop finalitzada l'encartellada, els organitzadors han emplaçat els concentrats a participar demà a un pícnic a les 12 del migdia i una nova encartellada a les 7 de la tarda.
I a Girona, Clara Jordan, les protestes s'han centrat davant dels jutjats.
Un miler de persones convocades pel CDR s'han concentrat ocupant les dues entrades dels jutjats, esperant la decisió de la jutgessa, que finalment ha enviat a presó un dels detinguts i els altres 7 els ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars. La tensió generada quan s'ha anunciat la mesura de presó l'ha rebaixat d'immediat la mare d'un altre detingut, en aquest cas per la Policia Nacional, que encara és a comissaria.
Poseu-vos d'esquenes, sisplau, que aquesta nit no es puguin tornar a emportar ningú, que no puguin tornar a pallissar cap dels nostres. Us ho demano, sisplau.
De fet, els convocants han fet una crida a tornar als jutjats aquest diumenge a partir de les 9 i han de declarar 3 detinguts per la policia espanyola. Una policia espanyola que aquesta nit no ha fet acte de presència. De fet, tot plegat ha estat una concentració amb un dispositiu policial molt discret amb pocs efectius dels Mossos d'Esquadra.
I parlant de presó provisional sense fiança per 6 dels 12 detinguts en les últimes hores a Barcelona. Per a dos dels detinguts de Tarragona també i per una altra a Girona, com sentíem els jutges, els han obert causes pels delictes de desordres i atemptats a l'autoritat. En total, ja han ingressat a la presó 18 persones. El nombre de detinguts puja a 83 per part dels Mossos d'Esquadra, 26 detencions fetes per la Policia Nacional i 3 per la Guàrdia Urbana. Segons fonts dels Mossos, en el que portem de setmana hi han hagut 283 agents ferits de tots els cossos, 264 vehicles danyats i s'han fet 660 serveis per incendis de barricades a Barcelona. D'altra banda, segons el sistema d'emergències mèdiques, arran dels aldarulls de divendres, van atendre 182 persones, 153 a Barcelona. Dels 18 hospitalitzats, una persona es troba en estat molt greu per un traumatisme cranioencefàlic i un policia està ingressat menys greu. Tres dels ferits greus tenen lesions oculars compatibles amb l'impacte de pilotes de goma. Dos han perdut la visió de l'ull i el tercer l'han operat aquest dissabte. Aquests tres ferits se sumen a la persona que dilluns va perdre un ull a l'aeroport del Prat. I el diàleg entre els governs català i espanyol continua sent inexistent. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha negat a respondre una trucada de Quim Torra i li reclama que abans rebutgi de forma contundent la violència.
Catalunya Informació.
I Catalunya Ràdio, una emissió conjunta. Després d'això, el president de la Generalitat li ha enviat una altra carta on li retreu que és impropi d'un president del govern respondre a través d'un missatge de WhatsApp enviat als periodistes. Torra respon que sempre ha condemnat la violència i que Sánchez no li ha de donar lliçons en la lluita contra la violència. La portaveu del govern, Meritxell Budó, reclama a Pedro Sánchez que doni la cara per afrontar el problema polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
Si en aquests moments, amb tot el que està passant, amb aquesta crisi política que hi ha, que només es pot resoldre des de la política i des del diàleg, el senyor Sánchez no és capaç ni de parlar a través d'una trucada telefònica, quan farà política?
Els polítics independentistes empresonats han donat suport via Twitter a la declaració que aquest dissabte han fet a Palau el president Torra, el vicepresident Aragonès i els alcaldes de Tarragona, Lleida i Girona. Diàleg, negociació i solució política és la via, diuen, per resoldre el conflicte i afegeixen cap violència en representa. Pel president, la violència no representa l'independentisme i ha fet una crida a la responsabilitat.
La defensa dels drets i les llibertats s'ha d'expressar, com sempre, pacíficament. Demanem que tothom ho faci així. La violència mai no ha estat ni serà la nostra bandera ni a Barcelona, ni a Tarragona, ni a Girona, ni a Lleida, ni en cap dels 947 municipis del nostre país.
De la seva banda, el vicepresident Pere Aragonès ha demanat que les forces de l'ordre espanyoles actuïn d'acord amb els protocols que hi ha a Catalunya.
Instem el govern espanyol en funcions que faci que la seva policia actuï a Catalunya amb els criteris de proporcionalitat, congruència i oportunitat que ha de marcar el comportament de qualsevol policia democràtica. Instem el govern espanyol que faci que la seva policia apliqui els criteris d'actuació que ahir li reclamava el síndic de Greuges i que han fixat també els representants del poble de Catalunya en el seu Parlament.
I el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, exigeix a les institucions catalanes i als partits que donin una resposta unitària a la sentència del procés. Des de la presó de Lledoners, al Bages, Cuixart ha aconseguit una entrevista per escrit al programa Preguntes Freqüents de TV3 que sentim llegida per una altra veu.
Us han empresonat un vicepresident del govern i una presidenta del Parlament. I heu de donar una resposta consensuada a la gent i que la gent l'entengui. Quan votem els polítics, els estem votant perquè ens solucionin els problemes. Per això cobren. De veritat no poden trobar una resposta unitària al Parlament i al govern?
En l'entrevista s'ha mostrat convençut que l'Estat s'haurà de venir a negociar davant d'una mobilització continuada.
Aquesta mobilització constant acabarà forçant que l'Estat es mogui. De veritat es creuen que podran mantenir 13 anys de repressió sense seure i parlar? Tenim molt clars els objectius de la nostra mobilització. Amnistia, autodeterminació i una solució política que l'Estat haurà de negociar.
El president d'Òmnium considera que la sentència obre les portes al totalitarisme i afecta la qualitat democràtica d'Espanya. Diu que ell no es pensa acollir a cap hipotètic indult ni a mesures de reinserció o resocialització, però que si li donen el tercer grau l'acceptarà per descomptat. I aquest dissabte a la tarda a Barcelona hi ha hagut una reunió discreta al Parlament presidida per Roger Torrent amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Catalunya Informació.
En emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Diverses entitats també i sindicats s'han assegut per abordar la situació que travessa el país. Entre els assistents hi havia representants de Comissions Obreres, UGT, PIMEC, Foment del Treball, el Cercle d'Economia, la FEDE.cat, la Taula del Tercer Sector i la FAP. A la trobada s'ha acordat establir un espai de treball que continuarà en el temps i que es podrà ampliar amb més institucions i entitats. En un comunicat expliquen que l'objectiu és treballar per desescalar la tensió i posar fi a totes les violències, acabar amb la judicialització i aconseguir una solució democràtica al conflicte. I un grup de manifestants ha xiulat i escridassat el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, quan participava a la concentració a Arc de Triomf. Entrevistat a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, Rufián ha admès que això va mal càrrec i reitera que cap ideal justifica la violència i també avisa.
Els minuts de tele i de ràdio evidents i legítims que estem dedicant a parlar de barricades, de cotxes cremats, de caputxes, doncs són minuts de tele i de ràdio que l'estem traient a l'important, a la salvatjada que l'Estat va fer el passat 14 d'octubre, no? Que és pràcticament el segle de presó que li van ficar als nostres companys i companyes. No?
Així hem arribat a un quart, fem ara un cop d'ull al temps. La crònica meteorològica amb l'Enric Agut.
Una pertorbació aquest matí de diumenge ens afecta amb ruixats, localment alguna tempesta. Les precipitacions, la majoria, les més importants, a comarques de la meitat nord i del centre del territori, també en algun sector de la costa de Barcelona i de Girona. En canvi, al sud de Tarragona, les Terres de l'Ebre i comarques veïnes, els ruixats, si n'arriben a caure, passaran molt ràpid i seran de curta durada i en alguns casos no caurà ni gota. Alguns ruixats, com insistim, poden ser en forma de tempesta i a la tarda aniran marxant. La tarda serà molt més tranquil·la i la temperatura diurna recula. S'esperen màximes més baixes a comarques interiors del Pirineu. En aquests sectors la temperatura pot baixar 2-3 graus. Moltes màximes estaran entre els 19 i els 25 graus, si bé cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'Empordà poden ser més elevades, sobretot cap a l'Empordà, Gironès, pels vents del sud. Aquí les màximes podrien arribar als 27 graus. El vent del sud seguirà fort, alta muntanya, i es manté aquesta previsió de temporal de llevant, de pluges, a temporal de mar, entre dimarts i dijous.
Més qüestions. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha agraït aquest dissabte al vespre el cordó de seguretat que han fet alguns dels concentrats a la plaça Urquinaona de Barcelona per evitar el xoc entre manifestants i els agents de la Policia Nacional.
Volem agrair aquesta actitud per separar els actes violents de les manifestacions que estan succeint, però també els hi demanem que en el cas que es comencin a produir, en el cas hipotètic que es comencin a produir llançaments o actituds violentes com les que hem tingut els darrers dies, que s'apartin per garantir la seva integritat física.
Buch ha lamentat els ferits que s'han produït durant les manifestacions, tant ciutadans, periodistes com agents de policia, sobre la trobada amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha celebrat al migdia, ha assegurat que davant d'episodis de violència organitzada a Catalunya han de deixar les diferències a banda, ha dit textualment, per tornar l'ordre a les ciutats. Tant el conseller com el ministre han defensat l'actuació dels Mossos i la resta de cossos policials davant dels greus aldarulls que diuen s'estan vivint aquests dies. Tots dos han compregut per separat després de reunir-se i han mostrat bona sintonia. Han fet un balanç positiu de la coordinació entre cossos i han defensat la proporcionalitat de l'actuació policial. El to més contundent, però, l'ha fet servir el ministre de l'Interior en funcions.
Lamento mucho que haya manifestantes heridos y al mismo tiempo no puedo tolerar y no voy a tolerar y no vamos a tolerar la agresión física a los agentes Mossos, Policía Nacional o Guardia Civil. No puedo permanecer impasible ante el vandalismo indiscriminado en algunas zonas de Cataluña.
I Partit Popular i Ciutadans que reclamen al govern d'Espanya que restableixi l'ordre a Catalunya de manera immediata. El líder del PP, Pablo Casado, creu que els aldarulls viscuts a Catalunya no es poden tornar a repetir i reclama al govern de Pedro Sánchez que actuï d'una vegada aplicant la Llei de Seguretat Nacional i que trenqui qualsevol pacte que els socialistes puguin tenir amb els independentistes.
No se puede esperar un minuto más para establecer el orden en las calles de Cataluña.
Rompe rompan con Torra, rompan con Junqueras, rompan con aquellos que jalean la violencia. No podemos tener a Quim Torra ni un día más al frente de los Mossos de Escuadra, que son 16.000 hombres armados. La Fiscalía tiene que estar ya actuando de oficio.
I el líder de Ciutadans va més enllà. Albert Rivera no es conforma amb la Llei de Seguretat Nacional i demana que es posi en marxa el 155. Rivera ha demanat a Sánchez valentia.
¿Y por qué Torra puede hacer lo que le da la gana? Pues porque el gobierno de Sánchez no hace nada, básicamente. ¿Por qué tiene miedo Sánchez a actuar contra Torra? Porque se lo dice Iceta, porque está pensando en otra cosa. Mire, el artículo 155 se redactó y se pensó para casos como el de Puigdemont y para casos como el de Torra. Pero también se pensó para gobiernos que quieren aplicarlo y para gobiernos que no tienen pactos con los partidos nacionales.
Rivera creu que el nombre de policies que hi ha a Catalunya és insuficient i demana al govern espanyol que enviï més policies i guàrdies civils. I la CUP fa una crida a mantenir de manera sostinguda les mobilitzacions. La formació considera que, com que no hi ha resposta política per part de l'Estat i la Generalitat i el Parlament estan incapacitats i sense poder, cal mantenir les mobilitzacions per fer efectiva l'autodeterminació de Catalunya. Sentim Carla Riera.
Cridem a la continuïtat de les mobilitzacions, amb l'esperança que puguin ser massives, transversals i pacífiques, acompanyades d'assemblees populars a cada poble i a cada barri per tal de preparar-les, per tal de sostenir i preparar la continuïtat d'aquesta mobilització.
La CUP també ha convocat per dilluns els càrrecs electes de tot el país a reunir-se per concretar un programa adreçat a la comunitat internacional, a la qual demana implicació per trobar una sortida a les reivindicacions catalanes. I aquestes informacions s'han elaborat condicionats per la Junta Electoral, que ens prohibeix l'ús de termes com exiliats o presos polítics. Els professionals dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació no hi estem d'acord i considerem que priva la nostra audiència del dret de rebre una informació objectiva, lliure i veraç. De la crònica internacional, Londres i el Parlament de Westminster, que votarà finalment dilluns l'acord sobre el Brexit.
Catalunya Informació.
Una missió conjunta amb Catalunya Informació. Es tracta d'un nou revés de la cambra a Boris Johnson després que els diputats hagin aprovat una esmena que l'obliga a demanar una pròrroga del Brexit més enllà del 31 d'octubre. Un retard que el premier britànic es nega en rodó a subscriure, Sergi Molero.
Havia de ser un superdissabte a Westminster i Boris Johnson tenia esperances d'aconseguir prou suports per al seu acord del Brexit, però una esmena li ha esgarrat els plans. Obliga el primer ministre a demanar l'ajornament 3 mesos de la sortida de la UE per si de cas no hi ha prou temps per aprovar tota la legislació que l'acompanya abans del 31 d'octubre. Johnson ha reaccionat a això d'una manera que ha posat en alerta l'oposició.
I will not negotiate a delay.
No negociaré un ajornament amb la Unió Europea. I la llei tampoc m'hi obliga, això. Diré als nostres amics i col·legues a la Unió Europea que una altra pròrroga serà dolenta per a aquest país i per la Unió Europea.
Dilluns, l'oposició té previst anar, si cal, als tribunals per obligar Johnson a complir la llei, el mateix dia que el govern voldria que es votés l'acord, tot i que això ho decidirà el president del Parlament. La Comissió Europea ha demanat a Londres que expliqui el més aviat possible quins són els propers passos que vol fer.
I el primer ministre de Macedònia del Nord demanarà eleccions anticipades arran del rebuig de la Unió Europea a obrir converses d'adhesió. Zoran Zaev ho ha anunciat després que el president francès Emmanuel Macron va bloquejar l'inici de negociacions durant la cimera europea que es va fer dijous i divendres. Zaev ha acusat la Unió de no complir els seus compromisos malgrat les reformes que el país ha emprès amb l'objectiu d'integrar-se al bloc comunitari.
Fa 2 dies a Brussel·les hi va haver una enorme injustícia. La Unió Europea no va complir el que va prometre. Vam fer tota la nostra feina, vam fer reformes amb resultats, vam resoldre els problemes amb els nostres veïns, però ells no van mantenir la seva paraula.
Entre les reformes més significatives, Macedònia del Nord va canviar el seu nom oficial per acabar amb una antiga disputa amb Grècia, que reivindica la denominació històrica de Macedònia. La proposta de Zaev suposaria avançar les eleccions 9 mesos de desembre del 2020 al mes de març.
Benvinguts, són les dues.
Catalunya migdia.
El president del Parlament.
L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Des d'Espanya, no? Nandosanoguina.
I les autoritats finlandeses.
Estem en tots els fronts informatius, d'aquí i de la resta del món.
Joan Rossinyol.
Sí, diu que ha fracassat.
Josep Capella, enviat especial.
Bon dia, el govern suís confirma.
Sí, amb el preludi d'un èxode massiu.
Així és.
Catalunya migdia. Faci el temps que faci.
Un dia plujós.
Dissabte i diumenge, a les 2 del migdia, l'actualitat immediata és el Catalunya Migdia. Edició cap de setmana.
Catalunya Migdia.
Amb Neus Bonet.
Gràcies, bona tarda.
I d'aquesta hora us expliquem que ha mort el sociòleg, jurista i assagista barceloní Salvador Giné als 85 anys. Giné va ser president de l'Institut d'Estudis Catalans entre el 2005 i el 2013 i també va impulsar, entre altres, l'Associació Catalana de Sociologia i la Federació Espanyola de Sociologia. L'actual president de l'Institut d'Estudis Catalans, Joan Domènec Ros, destaca que Giné va ser, sobretot, un gran humanista.
Tenia molta mà esquerra, era un savi, jo l'he descrit com humanista, cosa que avui dia doncs ja no en queden d'aquesta gent, i que era coneixedor del seu camp de ciències, bàsicament la sociologia, però de molts altres àmbits.
Salvador Giné va defensar aferrissadament la unitat de la llengua catalana i que una Catalunya independent havia de tenir una sola llengua oficial. Giné va ser Creu de Sant Jordi el 1995 i Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política el 2006. I ara, a punt.
Els esports.
Amb el Xavier Palau.
El Barça ha guanyat a Ipurú al camp de l'Eibar 0-3 amb gols de Griezmann a la primera part i Messi i Suárez a la represa. És la primera vegada que marquen tots tres en un mateix partit. N'ha fet referència al final del maig Ernesto Valverde.
Yo creo que es una cuestión de tiempo que los jugadores, sobre todo los nuevos, cuando se incorporan, buscan su sitio y se logren entender con el resto. En el caso de Antoine, ya se ha visto que se buscaban, que se encontraban, y luego es una cuestión de tiempo que esos jugadores todavía se vayan entendiendo mejor, pero bueno, yo creo que es una buena noticia.
Sergi Roberto ha hagut de ser substituït al descans per Semedo per unes molèsties al genoll esquerre. Li han fet proves que han determinat que té una distensió al lligament lateral intern d'aquest genoll. Es perdrà el partit de dimecres que ve de Champions contra l'Eslàvia de Praga. Per cert, els txecs, líders destacats a la seva lliga amb 5 victòries seguides. Aquest dissabte han superat el Priveram 3-1. Tornant al partit, el central francès Samuel Umtiti ha estat titular. Després de 5 mesos, ha jugat per l'absència de Piqué amb l'Englé a l'eix de la defensa. Amb la victòria a Ipurú, el Barça se situa líder amb 19 punts, un més que el Madrid, que ha perdut 1-0 a Mallorca amb un gol de Lago Júnior al minut 7 de partit. Giran diu que els està costant més del compte.
El problema es que tenemos que mostrar siempre cada tres días que somos buenos. Y esto es nuestra dificultad, es lo que no hacemos. Hay que tener continuidad y eso es verdad, porque nosotros estamos arriba.
La resta de marcadors a primera, Getafe 2, Leganés 0 i Atlético de Madrid 1, València 1. L'Espanyol rep aquest diumenge al Villarreal en el debut de Pablo Machín a la banqueta. El tècnic Surià ha dit que espera revertir la situació amb els nous mètodes, però sense perdre l'essència.
El sistema puede ser con tres centrales, pero lo que más me preocupa es la esencia y espero que poco a poco, porque esto no es sembrar y enseguida recoger, pero que lo antes posible pues se pueda ver el equipo que no solo Pablo Machín, sino yo creo que el conjunto de los españolistas quieren.
Melendo i Piatti baixes per lesió. A la Lliga de Segona, aquest diumenge, Oviedo, Girona, a les 6 de la tarda, el Carlos Tartiere. Unzué diu que els asturians han anat de menys a més.
Es cierto, es un equipo que ha ido creciendo y sobre todo, como todos, ha ido creciendo a través de los buenos resultados. Los ha tenido fuera de casa, le falta conseguirlo en el Tartiere ante su gente, y nosotros lo que vamos a tratar es de que esa autoestima o esas dudas las puedan seguir teniendo.
A la convocatòria hi és Mójica, mentre que Dai es baixa amb molèsties. El Girona afronta el partit a 2 punts del playoff d'ascens. El líder destacat a la categoria és el Cádiz, amb 31 punts.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
A la cinquena jornada de la Lliga de Campions d'handbol, Barça 36, PSG 32, quarta victòria blaugrana. A l'ACB, cinquena jornada, Joventut 78, Estudiantes 76. Primera victòria de la penya a la Lliga. Aquest diumenge juguen els altres dos equips catalans, Manresa-Tenerife a 1:15 i Barça-Gran Canària a les 8 del vespre. A la Lliga femenina, cinquena jornada, Guernica 66, Cadí-la-Seu 43 i Araski 56, Unigirona 68. A la Lliga Europea d'Hockey Patins, Sarzana 0, Barça 10, i Reus Deportiu 6, Kever 2. El Noia havia de debutar davant el Biasca, però l'equip suís no viatja al·legant motius de seguretat. Ferran Andreu, president del Noia, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Nosaltres hem d'actuar. De fet, el que tenim és aquests comunicats, però nosaltres hem d'actuar com si hi hagués un partit normal. El primer equip doncs, es canviarà, sortirà, i els àrbitres doncs, han de donar fe, diguéssim, que no s'ha presentat l'equip rival, i aixecaran el seu corresponent informe.
A l'anada dels 32 de final de l'Europa Cup, l'antiga Cers, 4 partits en presència catalana, Caldes 6, Nantes 1, Guimis 1, Igualada 10, Düsseldorf 2, Girona 7, i Cotras 3, Voltregat 2. A l'Hockey Lliga, partit de la cinquena jornada, Taradell 0, Palafrugell 3. Com a protesta per la situació actual del país i la vulneració dels seus drets, els dos equips han decidit no disputar el primer minut d'aquest partit. Aquest diumenge a les 8 del matí, a hora d'aquí, es disputarà la cursa de MotoGP del Gran Premi del Japó amb Marc Márquez des de la pole. Ha estat el més ràpid a la classificació al davant de Morbidelli i Quartararo. Viñales hi participarà des de la quarta posició de sortida. La d'aquest dissabte és la desena pole que la fa el campió cerverí i la primera a la seva carrera al circuit japonès de Motegi.
No ho sabia fins que he arribat la primera entrevista que he fet. No ho sabia, no tenia el cap, que era l'únic circuit i la primera pole position en MotoGP aquí a Motegi, però bueno, content per això.
A Moto2, Àlex Márquez sortirà des de la quarta posició en la seva lluita pel títol mundial de la categoria. El seu principal rival pel campionat és Augusto Fernández, que ho farà des de la segona posició. A la segona jornada, i amb això acabem, de la fase de grups de la Champions de waterpolo masculí, Prorreco d'Itàlia 15, Club Natació Terrassa 5.